ara ho podran recordar gràcies a l'assistent de veu del seu propi telèfon mòbil. Yep. Us dic una cosa, perquè vull ser honesta. Realment el que us explicaré, amb el que us explicaré ara, no he descobert Amèrica. Vull dir, és una cosa que ja es pot fer de fa temps, però vaja, jo crec que us pot servir per no estar-vos enviant fotografies, que això és de l'any de la catapumba.
I jo crec que molta gent això no, mira, és conscient que ho pot fer.
Vosaltres ho sabíeu, que el telèfon mateix us pot recordar a través de la seva veu on heu aparcat? Ho heu fet mai, vosaltres?
No.
Va, doncs jo us explico. En aquest cas, el procés per aconseguir-ho és senzillíssim. Això sí, hi ha dues opcions diferents depenent del telèfon mòbil que tingueu.
Val?
Si teniu un mòbil amb sistema operatiu Android, és a dir, totes les marques exceptuant Huawei i iPhone, heu de fer el següent, us explico. El propi telèfon mòbil, tu en tens un, que, és de, que està preparat el Rafa, està preparat.
Doncs
el propi telèfon mòbil heu de premer el botó en el cas que el tingueu, encara hi ha telèfons mòbils amb un botó d'inici,
sí,
durant uns segons, vale, el manteniu premut, i si no, dir OK Google.
OK Google.
Gira el telèfon, aviam.
No ha passat res.
No, perquè no el té activat.
No té, clar. Jo us explico i després ho activem i ho mirem, perquè s'ha d'explicar pas a pas, que si no, no s'entén, vale?
És que si jo sóc boomer...
No, però tu ets iPhone, encara no hem arribat a tu.
Ja, però vull dir que...
Clar,
sereu ja...
No, jo us explico.
Sereu ja per comunicar-se feia senyals de fum, per entendre'ns.
Vols fotre's amb mi
sí, a dos dies.
Escolteu-me amb atenció, perquè no és senzill d'explicar, i després ho comprovem, val? El propi telèfon, com dèiem, si té un botonet d'inici, el cliquem durant uns segons i se'ns activarà com un Siri que es coneix a l'iPhone, però amb Google.
Val.
Llavors, si no, diguem OK Google en el cas que tinguem aquest assistent de veu connectat. Llavors, tot seguit li diem he aparcado aquí, o recuerda dónde he aparcado, o he aparcado el coche a la segunda planta. Com vulgueu, li dieu. M'explico, fins aquí? Sí, eh?
Sí.
Doncs senzillament heu d'activar, quan hàgiu dit tot això, l'assistent de Google, o bé prema el botó d'inici, com us deia, per després dir-li això, eh? Recuerda dónde he aparcado. D'aquesta manera, una vegada vulgueu saber on teniu el vostre cotxe, només haureu de preguntar-li a l'assistent de veu dient, per exemple... Perdona, ¿dónde he aparcado mi coche? Així de senzill.
Em perdona, sempre.
No, clar, perdona, disculpe, i moltes gràcies. D'aquesta manera, l'assistent de Google us dirà immediatament on heu aparcat i si heu arribat a enviar la ubicació veureu inclús un mapa on es mostrarà on està exactament el vostre cotxe.
Però això és una passada.
És una passada. És que la intel·ligència...
I com no ho sabíem, això, abans?
El tema és que heu de tenir connectat l'assistent de Google. A veure,
vés
a configuració.
El Rafa té problemes.
Estàs quedant de persona molt gran,
És que no entenc.
Per què no se m'activa?
Espera, que ara, si, ara em posaré els ulls aquí a la punta del nas i encara serà
ara.
Fem una cosa, per si...
Mira-me-lo tenim... esto, nena.
Sí, no. Deixeu-me parlar, que això és pel servei de l'audiència, també, va. Si tenim algun oient que no té activat aquest assistent de veu, ha d'anar a configuració, val? I una vegada a configuració, és que no, jo no tinc Android, però entenc que hi ha un apartat que diu...
He puesto voz.
Voz?
Assistente, o
heu de
configurar
l'assistent.
Salida de texto de voz, salida de voz a voz.
Bé, mentre vas mirant realment, és molt senzill, eh? Vull dir, és que no té complicació.
Sí, sí, és voz en Google, no?
És demanar-li on has aparcat, dir-li recuerda que he aparcado el cotxe aquí i quan no sàpigues on és, dir d'on he aparcado mi cotxe i et dirigeix i ja directament.
Vale.
Llavors, a tot això, cosa important, recordeu donar les indicacions en castellà perquè de moment els assistents de veu encara no entenen el català. Mm. Almenys en el cas dels Android, val? Per tant, si li parleu en català, haureu perdut el temps i el cotxe. Llavors, en el cas que tingueu un iPhone, que jo crec que és la gran multitud...
Jo el veu, va.
Doncs calma, perquè el procés és exactament el mateix, però en lloc de donar indicacions a l'assistent de Google, ho estareu fent al Siri, el famós Siri. És així de senzill. Exemple, i ara el representem. Oye, Siri, he aparcado aquí, recuérdalo. Però clar, és que tampoc té mai massa fiabilitat perquè no teniu cap cotxe aparcat ara mateix.
Clar. Però és igual.
Però posarà ràdios...
No, clar, em posarà aquí aparcat a ràdio.
Comprova, digues, oye, Siri.
Oye, Siri.
Vale.
He aparcado aquí. Vale, recordaré que has aparcado aquí.
Vale.
Cotxe aparcado, carrer de Comtes del Belllloc, 63.
Bravo! 63,
però
una miqueta més avall, però no passa res.
Molt bé. Vale. Llavors, això significa que si ara...
No,
això significa que ara, si Júlia Julve se'n va a la Illa Diagonal a comprar, perquè li agrada comprar, i d'aquí 8 hores torna, doncs ell arribarà i farà lo següent. Oye, Siri, ¿dónde he aparcado el coche? A veure si t'ho diu.
Oye, Siri, ¿dónde he aparcado el coche? Gracias.
Gràcies i tot.
Això, perdona.
Carrer de Comtes de Belloc, 63.
Bravo.
Cotxe aparcat.
Bravo.
Bravo. Veus? Una passada.
És una passada,
recorda't
això.
Recorda't de desaparcar, Júlia. T'ho dic perquè, clar.
No, i us he de dir... Us he de dir que quan vulgueu trobar el cotxe és el que ha fet la Júlia. Li haureu de tornar a demanar on el teniu, sobretot en castellà, i ell mateix us obrirà un mapa, inclús.
Amb és que hi havia un mapa,
eh? Obert,
fixa't, eh? Confirmo, sí.
Amb la ubicació. Que després del número 63 al 67, doncs escolta'm, és que el veig des d'aquí, el teu cotxe, Júlia.
Aquí aparcat, aquí davant.
És així. Ja està, jo crec que s'ha entès el proper dia que aparqueu al carrer, que segurament serà aviat, no?
Sí, sí, sí.
Proveu i em dieu si és fiable.
Increïble.
Ai, gràcies, Júlia.
No,
informació de servei.
No sabia que existia, això.
Sí. Jo tampoc, i moltíssima gent t'ho preguntes.
No, sí, sí, no sabia. I, ostres, això demostra una vegada més com estem avançant, eh? Com estem avançant i el que pot arribar a fer la tecnologia. Sí, és increïble.
Sí.
És que, bueno, si hi ha cotxes que ja aparquen sols.
Sí,
pràcticament.
Un botó allà i fa ella maniobra.
Escolta'm, sí. Va, 5 minuts i passaran 10 minuts de les 9 del matí. No sé com ho ha fet això, d'estrany. Anem a la musiqueta, va.
Sí, anem a la notícia musical, que avui us sona una mica, m'estic fent una mica pesada, però és que sona així. Quiero entrar, jugar y todo con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. Estoy muy harto de que me digan... No puedo aparcar.
Clar.
És que clar.
Mira,
és que,
això és, tot va lligat.
És un nivell superior, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Llavors, Dani Martín, bueno, en aquest cas del Canto del Loco, n'hem parlat molt aquesta setmana, n'hem parlat més en una setmana
sí.
que en les tres temporades que portem aquí, però és necessari i, de fet, jo crec que al·lucinareu una miqueta amb el que us explicaré ara, i a més que escoltar-lo sempre és guai.
Vinga.
S'ha trobat amb Esther Espósito?
No. Molta atenció, perquè si bé ara fa un parell de dies us explicava que l'artista madrileny havia anunciat l'arribada de la seva nova gira, que es diu 25 Pip Años,
sí.
Doncs avui us puc dir que ha aconseguit un rècord històric en atenció, convertir-se en l'artista espanyol que més ràpid ha esgotat les entrades dels seus concerts.
Ah, sí?
Ostres.
I això es diu molt ràpid, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
El del 2025.
Sí.
Així, hi ha hagut una mica de polèmica, també.
Sí?
Sí, perquè la gent diu, jo d'aquí 2 anys, on estaré?
Sí, doncs.
Bueno, clar. Doncs he de dir que s'ha esgotat.
No, i Dani Martín és que s'ha esgotat, o sigui... Mira, jo us explico, per ser exactes, només en 24 hores, és a dir, 24 hores després d'haver anunciat els 8 concerts de la seva nova gira, Dani Martín ha aconseguit vendre gairebé totes les entrades.
Em sembla molt bé.
Això significa 8, que no ha passat un dia i ha vengut de 7 de 8. És a dir, pràcticament dels 8.
Quina barbaritat.
Les xifres són bestials. En aquest cas, en només 10 minuts, atenció, perquè va vendre 17.000 entrades pel seu primer show i després no va parar de vendre la resta. I és el que us deia, en menys de 24 hores, 7 dels seus 8 shows estaven sold out. I després en van passar 24 més, i us he de dir que a hores d'ara no hi ha entrades.
No n'hi ha, eh?
No hi ha entrades. Llavors, per si tenim algun oient nou, que podria ser, recordem que la nova gira de Dani Martín portarà l'artista a fer una única parada a Espanya, concretament serà a Madrid, i ho farà al Wizzing Center, però amb 8 actuacions a Madrid.
És que jo això no ho entenc.
És que clar, doncs, suposo que ha tingut tanta tirada que ha dit, doncs, per què he de fer un show, en faig més d'un?
Sí, no, sí. Però a altres llocs...
Ja. Podria venir a Barcelona a fer 4-4. No sé, en aquest cas, per si us interessa, tot i que ja no hi ha entrades, però jo us ho diré igual, farà actuacions el 21, el 22, el 28 i el 29 de novembre i el 12, 13, 29 i 20 de desembre. Per tant, si voleu anar, sento dir-vos que ja no podeu. La pròxima vegada s'ha d'estar més ràpid. És molt bèstia, 24 hores, 17.000 entrades,
eh? Però i tanta tirada té aquest home, eh?
És que feia molt de temps que no anunciàvem.
Jo crec que és pel temps, sobretot.
Sí.
Ja.
No, i perquè, a més, després de publicar la cançó Esther Expósito,
també ha sigut
una gran estratègia de màrqueting. I ara tothom s'esperarà que apareixi Esther Expósito.
Sí, segur.
I segur que apareixerà.
Sí.
Jo crec que sí.
Ja m'ho explicareu, però crec que ningú d'aquí té entrades, eh?
No.
Bueno, a la pròxima estarem més vius, recordeu. Les entrades s'han de comprar al moment, si no es passa tot.
Vinga, va, quina musiqueta marxem avui?
Ai, mira, doncs avui acabarem amb un dels temes més mítics del Canto del Loco, que és aquest Puede Ser.
Gràcies, Núria.
No sé si pensar si eres el ángel que cuida mi camino. Si merezco todo este cariño que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo, que en esta vida ya no quiero otros besos y cada día tú me das tu total. No quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cercano. pensar que és la suerte que m'arropa de no. I que has vist en mi que me regalas tu verdad y tu cielo, que en esta vida ya no quiero tres besos.
Ràdio Estel.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable. Gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya'l a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. Mireu, el 10 de gener es va reunir per primer cop el grup impulsor de mesures de millores educatives. És el comitè d'experts que va crear el Departament d'Educació per començar a revertir els mals resultats dels estudiants catalans a l'informe PISA. Està format per 18 persones, hi ha directors d'escola, docents, pedagogs, membres d'entitats com Rosa Sensat, representants de les famílies i del món local. Després de gairebé 2 mesos de feina, 12 reunions i trobades amb mestres i professors de tot el país, els especialistes, però, han presentat al Departament d'Educació un document amb 154 mesures per millorar el nivell educatiu dels infants i dels joves catalans. 18 d'aquestes són urgents i el govern ja les pot començar a aplicar a partir del curs que ve. Per parlar en què consisteixen aquestes mesures i saber com s'han d'aplicar per revertir la situació a les escoles i instituts catalans, avui ens acompanya Joan Vila. Ell és director de l'Escola Pia Balmés i és també un dels 18 membres d'aquest grup d'experts. Senyor Vila, molt bon dia i gràcies per ser avui amb nosaltres als micròfons de la caravana i de Ràdio Estel.
Hola, bon dia.
Senyor Vila, el document que van entregar ahir a la consellera Anna Simó preveu 18 mesures urgents. On creuen que cal centrar els esforços a partir del setembre?
Mira, primer de tot, em permetràs que faci una apreciació. M'has presentat com a director de l'Escola Pia de Balmes.
Sí.
I jo ho vaig ser fins a setembre.
Val.
Des d'aquella data, doncs ja no estic fent aquesta funció, però en tot cas m'imagino que em van demanar de formar part d'aquest grup per l'experiència que tinc en la direcció de centres. I em deies on cal centrar els esforços. Nosaltres hem presentat 18 mesures que les hem prioritzat perquè el nostre document en té més de 150 i entenem que això és difícil de comprendre per les persones que per primera vegada veuen aquest informe i vam dir, home, doncs, per facilitar una mica la comprensió del que nosaltres, del treball que hem fet, doncs triem 18 mesures que considerem que són emblemàtiques. Tot i això, crec que contesta millor la teva pregunta, més que parlar de les mesures concretes, parlar de 6 línies d'actuació que nosaltres definim, que van des del més concret al més general. És a dir, les línies d'actuació serien com grups de mesures, i la primera és la inclusió i l'equitat, és a dir, entenem que l'escola ha d'avançar en aquest sentit. Després veiem que hem de millorar també l'acció docent. Veiem que hem de millorar el benestar en les comunitats educatives, en l'escola, benestar de l'alumnat, per descomptat, dels docents, per descomptat, de les famílies, és a dir, de tots els membres que formen part de la comunitat educativa. També creiem que és un espai o un àmbit de millora important el que seria la formació dels docents, és a dir, en aquests moments a l'escola hi ha un cert desconcert i una part d'aquest desconcert perquè la formació inicial doncs, ha canviat i probablement això s'ha de repensar. Sí. Després hi ha un altre element important que és que hem de donar estabilitat i tranquil·litat als centres, és a dir, nosaltres creiem que cada escola és el motor de l'educació del país, i aleshores hi ha algunes mesures que poden fer que els equips docents de les escoles doncs, siguin més estables i puguin dedicar-se més a la seva feina fonamental, que és ensenyar. I aleshores, per tant, estem parlant de formes d'organitzar l'escola que requereixin doncs, menys burocràcia per part dels docents i més disponibilitat per poder fer les seves feines del dia a dia. I després hi ha una darrera dimensió, que seria ja tot el sistema educatiu, que, bueno, que també considerem que és molt important. I aquí el que sí que diem és recordar que la nostra llei d'educació vigent a Catalunya, la LEC, doncs parla de dedicar un 6% del pressupost del país a l'educació, i ara encara estem lluny d'aquesta quantitat. I també fem una petició que creiem que està consensuada amb els grups parlamentaris i també amb la mateixa consellera, i és que aquestes línies d'actuació siguin motiu d'un pacte, de manera d'un pacte a 8 o 10 anys, de manera que no canviïn en unes properes eleccions com ha passat moltes vegades. Fixeu-vos que hi ha una certa coherència entre aquesta necessitat d'estabilitat del sistema educatiu i aquesta última idea que nosaltres plantegem.
Anem a desgranar-ho tot plegat, si li sembla bé, senyor Vila. Em parlava del que es pressuposta sempre per a educació. Doncs bé, el departament va explicar ja que ha reservat 50 milions d'euros extres del pressupost per aplicar aquestes mesures. Seran suficients?
No, en absolut. Digui, ho saben ells, ho sabem nosaltres, ho sap tothom. El que passa que és un gest molt valuós fet aquest de que en un moment en què, bueno, ara els pressupostos tots sabem que estan sobre la taula i no sabem si n'hi haurà o no n'hi haurà. Si no n'hi hagués, entenc que per tot el país, però pel món educatiu, seria perdre una oportunitat Per què? Bueno, doncs perquè el departament fa l'esforç de dir, escolta, en un moment en què no hi ha massa disponibilitat pressupostària, doncs jo dedico 50 milions d'euros, que són molts diners, a implementar aquestes mesures. Hi ha mesures que no costen diners, és a dir, que són canvis organitzatius. Hi ha d'altres que sí. I una d'elles és que és evident que cal un increment dels recursos humans dedicats a l'educació, especialment per l'educació inclusiva, no? Vull dir, el nostre país, fa uns anys, l'any 17, es va publicar un decret interessantíssim que proposa, doncs, que tots els alumnes tinguin lloc en l'escola ordinària i puguin progressar personalment i puguin aprendre en una escola ordinària. Però, esclar, això requereix uns recursos que en aquests moments no tenim a disposició. Mm. Hi ha un altre element que s'ha afegit, i és que torna a ser un moment de molta arribada d'alumnat nouvingut, que moltes vegades s'incorpora amb el curs començat, i aleshores la correcta atenció d'aquest alumnat també requereix o necessita uns recursos suplementaris que moltes vegades no tenim. Que no tenim perquè les previsions pressupostàries del departament doncs s'han acabat. I per què? Perquè són coses que passen a mig curs. No és que el departament no planifiqui, però les coses van com van.
Sí, com sigui, també el coordinador del mateix grup, el senyor Jesús Vinyes, va assegurar que el problema dels mals resultats no és el currículum que s'ensenya a les escoles i instituts catalans, sinó la inestabilitat tant en plantilles, ja que hi ha centres on canvien cada curs, com de normativa. I està d'acord?
Sí, clar que sí. Sí, sí. Diguem, això és evident. El problema de la inestabilitat és un problema que afecta més a l'escola pública que a l'escola concertada. L'escola concertada és una escola més estable, però en canvi l'escola pública, que està afectada per tot el que seria les condicions del funcionariat, perquè el personal docent és funcionari, doncs els funcionaris tenen uns drets de canviar de lloc, etc., que tenen aquest efecte, diguem-ne, potser indesitjat pels centres i pels alumnes, que és que les plantilles es converteixen en molt poc estables, no? I dona la impressió que això és un començar de nou cada vegada. El grup va decidir no parlar de currículum, perquè, de fet, la llei de currículum, els decrets que despleguen el currículum són nous. Creiem que l'enfocament competencial del currículum és el que ha de ser, i tampoc vam entrar a discutir sobre metodologies concretes, sobre com hem de fer perquè un alumne aprengui una cosa d'una manera determinada. Per què? Perquè al final es demostra que ben aplicades totes funcionen bé.
Per tant, deixi'm preguntar-li també, perquè, clar, estem comentant totes aquestes mesures en les quals tot el comitè d'experts hi estava d'acord. Però hi ha algunes mesures en les que hem sabut que el comitè d'experts no s'hi ha posat del tot d'acord, com, per exemple, aquesta sisena hora. Ben bé, per què no s'ha posat d'acord el grup d'experts en aquesta sisena hora?
Miri, a mi em costa entrar en les raons d'aquesta qüestió. És a dir, és veritat que segurament falten dades. Una de les idees en què ha entrat aquest que hem fet servir en aquest grup de treball és que totes les decisions que preníem havien d'estar suportades per evidències de la recerca educativa, no? I de fet, no hi ha evidències en la recerca que diguin que més hores d'exposició o l'aprenentatge doncs són més positives, perquè si fem una anàlisi comparat del sistema educatiu d'Europa, per exemple, no tots els països tenen el mateix nombre d'hores de classe a la setmana, i es veu que no hi ha una correlació entre el nombre d'hores de classe i els resultats d'un país determinat.
Sí que és veritat, senyor Vila, em perdonarà, però sí que és veritat que en els darrers resultats PISA sí que es veu que l'escola concertada, que sí garanteix aquesta sisena hora, treu millors resultats en aquest informe PISA que l'escola pública, que no garanteix aquesta sisena hora.
Ja, però això és una simplificació del problema, sí. Perquè ara fa un minut parlàvem doncs, de l'estabilitat. Jo li he remarcat, l'escola concertada té unes condicions d'estabilitat que l'escola pública no pot tenir. És a dir, és una qüestió que és multifactorial i realment en recerca està clar. És a dir, si no aïlles bé el factor que estàs mesurant, no, aquesta afirmació seria temerària. Aleshores, el senyor Vinyes deia, i això el grup hi està totalment d'acord, que en aquelles coses que el grup tenia dubtes, que el grup no podia posicionar-se com a grup, deia, bueno, doncs escolta, recomanem que s'estudia aquesta qüestió. I quan dius que s'estudia una cosa, no estàs dient, no t'estàs posicionant, estàs dient, és possible que això pugui tenir importància, això del nombre d'hores lectives per dia, però nosaltres no ens dèiem en cor de pronunciar-nos-hi, bueno, per aquestes raons que li he explicat, no? que de fet no hem sabut trobar recerques serioses que valessin una o altra postura.
Escoltàvem l'informatiu d'avui i per últim li vull preguntar per això la consellera Anna Simó. La consellera Anna Simó assegurava que aquest informe se l'han d'acabar d'estudiar les properes setmanes i de seguida que puguin l'aplicaran. La podem escoltar? Anna Simó, que deia això ahir?
El meu compromís és una lectura intensa i sense demora a càrrec del meu equip i de jo mateixa, i en unes setmanes, amb un marge de temps imprescindible, poder traslladar això en xifres, euros i terminis.
Quan diuen que aquestes 18 mesures són les 18 mesures urgents, senyor Vila, ben bé quant de temps ens podem esperar a aplicar-les?
Home, n'hi ha moltes que són a curt termini, de l'any que ve. El que passa que les 18 mesures estan, ja l'he explicat abans, estan posades en una llista de 18 idees que nosaltres creiem que són molt importants o que poden tenir un gran impacte, però, per exemple, la darrera mesura que vam suggerir és dedicar com a mínim un 6% del PIB això com estipula la LEC. Això tots sabem que és impossible fer-ho ja. Podrà ser, no ho sé, vull dir, jo no soc del govern i afortunadament no tinc aquesta responsabilitat. Però bueno, si el govern fes un calendari i digués, doncs escolta, l'any 28 això estarà, doncs estaria molt bé. I en canvi hi ha mesures que poden ser immediates, no? Per exemple, reorganitzar els horaris dels equips directius perquè en el si de les escoles pugui haver-hi més debat pedagògic, que és una de les coses que surt en aquest conjunt de mesures, doncs això és una cosa que pot ser immediata. Sí. Que ja sé que és difícil, perquè és un document que lògicament els membres del grup han llegit moltes vegades, i jo confesso que és un document, bueno, que és de digestió lenta, i per això vam establir aquestes 18 prioritats, aquestes 18 mesures, però cal llegir el document per veure, diguem, la coherència, la planificació, perquè en la resta del document, a cada mesura s'hi estableix, si és a termini mitjà, si és pel curs que ve, etcètera.
Senyor Joan Vila, ara sí que ho direm bé, exdirector de l'Escola Pia Balmes i membre del grup impulsor de mesures de millores educatives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Ha estat un plaer, bon dia.
No. 28 minuts, 29 gairebé, que passen de les 9. Escoltem a aquesta hora la compareixença de Félix Bolaños des del Congrés dels Diputats.
Intentar desbloquear la ley de amnistía que finalmente ayer acabaron con éxito, y les tengo que decir que en los últimos días se han intensificado esas conversaciones como consecuencia del borrador de dictamen que conocimos de la Comisión de Venecia. Es un dictamen de la Comisión de Venecia que avala la ley de amnistía, que explica que hay 54 países en Europa que permiten las amnistías que han sido aprobadas y que son plenamente constitucionales y conformes al derecho europeo, y que de esos 54 países hay 12 países que no tienen en la Constitución una previsión expresa y que también han aprobado amnistías que han sido perfectamente constitucionales y perfectamente adecuadas al derecho europeo. Cuando conocimos que fue el viernes pasado ese dictamen, ese borrador de dictamen de la Comisión de Venecia, se intensificaron las conversaciones y ayer concluyeron con éxito. Hemos logrado un acuerdo, las tres fuerzas políticas, Partido Socialista, Esquerra y Junts, para aprobar la ley de amnistía para la normalización política, social e institucional en Cataluña. Creo que con esta ley, en la que hoy damos un paso adelante muy importante para su aprobación, creo que se cierra una etapa de enfrentamiento, de conflicto, de tensión, de una quiebra de los afectos y de la convivencia que protagonizaron una década en Cataluña, una década en la que no ganó nadie, una década de fracaso colectivo, una década donde perdimos todos y donde Cataluña se quedó parada. Y también con esta ley abrimos una nueva etapa. Una etapa de diálogo, una etapa de acuerdos, una etapa donde se va a hacer política dentro de las instituciones y dentro de la Constitución. Y, por tanto, una década que dejamos atrás de fracaso colectivo y abrimos una nueva etapa en Cataluña de acuerdos, de inversiones, de futuro. Es una gran noticia para Cataluña y, por tanto, para toda España que podamos aprobar esta ley de amnistía para normalizar definitivamente la vida política, institucional y social en Cataluña. Les tengo que decir que para nosotros, para el Partido Socialista, es un orgullo contribuir con esta ley de amnistía a la normalización en Cataluña. Porque es una ley que no solo va a beneficiar a esas centenares de personas que tienen alguna causa penal o alguna causa contable pendiente. No estamos hablando de esos líderes del procés, no estamos hablando de esos funcionarios, de esos policías, de esos directores de colegio que se van a ver beneficiados por esa ley de amnistía, que también. Estamos hablando sobre todo que es una ley que beneficia a Cataluña y por tanto al conjunto de España. Es una ley que beneficia la convivencia y la reconciliación en Cataluña y en todo nuestro país. Y por eso va a ser una ley que desde luego se va a convertir en un referente internacional. Hemos trabajado mucho, con mucho rigor. Conocemos muy bien todas las leyes de amnistía que se han aprobado en Europa. Y han sido muchas. La Comisión de Venecia nos lo recordaba. 54 países que han aprobado amnistías para buscar el más noble de los propósitos, que es la reconciliación cuando ha habido un conflicto político grave, como fue el caso de Cataluña. En Cataluña hubo ese conflicto político grave y lo vamos a resolver con una herramienta constitucional, política, una herramienta poderosa de reconciliación, como es la amnistía. Y lo hacemos de la mano de personas que pensamos muy diferente, porque somos muy diferentes, pensamos distinto. Aquella Cataluña de 2017 que parece tan lejana, pero que realmente hace solo 7 años que estaba ahí, esa Cataluña de la tensión, del enfrentamiento, donde se quebraba la ley, donde se quebraba la Constitución, hoy es una Cataluña donde nos miramos a los ojos, los que pensamos distinto, y llegamos a grandes acuerdos, a acuerdos que representan al 80, al 90% de la sociedad catalana. Queremos esos acuerdos, y lo decimos con orgullo, para construir un futuro mejor en Cataluña y en toda España. Y por eso estamos aprobando una ley que va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos. La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía y recomienda algunas cuestiones que las hemos hecho nuestras, que las hemos incorporado al texto de la ley de amnistía. Por tanto, podemos decir que es una ley que nace del Parlamento español, pero que es una ley europea, plenamente europea, plenamente constitucional, plenamente conforme con los mejores estándares y las mejores y la mejor jurisprudencia europea. Por tanto, tengamos orgullo de dar un paso valiente, un paso que acaba con una década de tensión, que acaba con una década de enfrentamiento, de conflicto y que abre una nueva etapa de acuerdos. Es sin duda una ley que se entenderá seguramente mejor en unos años, cuando se compruebe que ha sido útil, que esta ley de amnistía lo que está haciendo es favorecer la reconciliación, la convivencia en Cataluña y en España. Y por tanto esta ley nos llena de orgullo a los socialistas que siempre estamos resolviendo con diálogo, con acuerdos, dándonos la mano todos los conflictos que ha tenido España. Y este, que fue un conflicto tan grave, hoy ponemos una piedra importantísima para seguir avanzando en ese camino, en ese edificio que tiene que ser el edificio de la convivencia y de la reconciliación. Y por eso quiero concluir felicitándome y diciendo que gracias a todas las personas que lo han hecho posible, gracias a los grupos parlamentarios que hoy van a firmar estas transacciones a las que hemos llegado al acuerdo ayer por la tarde. Gracias a todas esas personas que nos dicen que por favor apostemos por la convivencia, que apostemos por el diálogo, que apostemos por los acuerdos, que apostemos por tender puentes entre diferentes y no por seguir anclados en el conflicto y en el enfrentamiento. Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia. Valencia. La historia de un gobierno valiente, de un partido socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abrimos una nueva etapa. Una nueva etapa para hacer política dentro de las instituciones, con la Constitución y dentro de la Unión Europea. Por tanto, la ley de amnistía es una ley muy positiva, muy útil para acabar con ese conflicto constitucional, político, que se vivió en Cataluña y que hoy empieza a ser historia. Gracias a todas esas personas que lo han hecho posible, desde luego el Partido Socialista, como siempre, con el diálogo, con el acuerdo, con las soluciones, con la convivencia y, por supuesto, con tener una España mejor y una Cataluña mejor cada día dentro de España y dentro de la Unión Europea. Y con esto quedo...
35 minuts que passen de les 9 del matí. Ja han escoltat les paraules del ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, que ha abogat per la normalització política, institucional i social. Diu que avui es tanca una etapa difícil, una etapa de fracàs col·lectiu i que s'obre una etapa de diàleg i acords. Diu que és una llei, aquesta llei d'amnistia, que beneficia tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya, que 54 països l'han aprovat, una llei d'amnistia, 54 països que tenien un conflicte polític greu, i ha recordat que ha funcionat a tots aquests països. Una llei, ha recordat, que serà un referent mundial amb les recomanacions de la Comissió de Venècia incloses i plenament constitucional i d'acord amb els estàndards europeus, que s'entendrà amb els anys i que servirà, com dèiem, per la reconciliació al conjunt de tot Espanya. Aquestes eren les paraules de Félix Bolaños. Nosaltres anem a publicitat i de seguida continuem amb la caravana.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozza. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Feminista tu, i jo, i nosaltres, i vosaltres. Som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes. Aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm, un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, Núria Ros, bon dia de nou.
Bon
Rafa
dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Giró.
Bon dia.
A lo tuyo.
Sí.
Per cert que escoltàvem fa uns minuts les paraules del ministre Félix Bolaños, que segueix compareixent, responent a les preguntes dels periodistes. Sabem que avui també, des de les portes del Congrés dels Diputats, compareixerà Míriam Nogueras i algú per Esquerra Republicana. Els intentarem escoltar a tots ells des d'aquest programa i després des dels serveis informatius d'aquesta casa us n'informaran també els punts horaris, avui molt pendents d'aquesta llei d'amnistia. Olma, avui, a la Xirucleta.
Doncs una cosa molt diferent que la llei d'amnistia, evidentment. I és que avui parlem de pluja.
Ui, molt...
Per fi tenim pluja.
Demà arriba.
Demà, aquesta matinada, de fet, començarà el primer episodi de pluja d'aquest cap de setmana. Ja era hora, un aplaudiment, gràcies.
Bé. Bravo. Bravo. Visca la pluja, ja i tant que sí.
Mira, em sap greu perquè...
I a més, sé que són pluges...
Fortes, eh?
Interessants.
Nivell de que li posaran nom a la borrasca.
Ui, ah, li posaran
quin nom
té
ara? Sí. Diuen borrasca que li posaran... Rafa. A veure, és un nom de noia, sempre tenen nom de noies,
sí,
les borrasques.
Coldo, Coldo.
Comença per M.
Marta.
No,
per
Maria.
Per M.
M-O.
Mon... Montse.
No?
Mon... Montserrat.
No, Moni...
Mònica.
Mònica.
Anda. Ai.
Posarem Mònica.
Això de posar noms a les borrasques no ho acabo de pillar.
Sí, pirar, està, però tampoc, està bé.
És divertit, així quan estàs a l'ascensor... Ai, és... Tu,
la Mònica, quina...
La Mònica avui... Quina fa...
S'ha donat per sac, la Mònica.
Total, que parlem de pluges, per què? Doncs perquè ara fa una setmana que la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona s'ha iniciat una marató de misses per demanar que plogui. I sembla ser que ha funcionat.
Marató,
molt
bé,
molt una marató de misses.
Quin és el concepte, marató de misses?
Ara us l'explico. És evident que una flor no fa jardí, eh? Perquè que tinguem pluja aquest cap de setmana no emplena els embassaments sota mínims que tenim a tot el territori, però tot és d'agrair i sigui benvinguda. I ara em preguntava Rafa què és això d'una marató de misses.
Sí, perquè clar...
Doncs mira... Fins aquest dissabte, és a dir, avui som dijous, avui encara n'hi hauran, demà divendres i dissabte, es fan dues pregàries al dia. La primera comença a 6:45 i es fa a la capella de Sant Miquel i la segona es fa a 7:00 a la capella de Puríssima, de la Puríssima Sang.
Molt
dues
bé.
Pregàries al dia per demanar que plogui.
De la tarda, eh?
De la tarda. Aquestes pregàries són rogatives, de rogar, saps?, de quan demanes alguna cosa,
sí, sí,
i se solen fer quan hi ha... podríem dir, una angoixa social per algun fenomen, sobretot meteorològic, com, per exemple, la sequera. Llavors, com perquè demanar que plogui tot és benvingut, a banda d'aquestes dues pregàries diàries, aquest dissabte 9 de març es farà, atenció, feia anys que no es feia
marató.
Això. No, una processó,
processó
per Ciutat Vella amb la devotíssima imatge del Sant Crist de la Sang per demanar que plogui.
Molt bé, molt bé.
Llavors, està prevista a les 8 del vespre aquesta processó, quan acabi la missa del vespre.
Sí.
I perquè ens siguem una mica conscients, ja feia molt de temps que no es feia, feia 80 anys exactament, que Sant Crist de la Sang no sortia de processó per demanar pluja.
80.
Déu-n'hi-do.
I jo ho he descobert, dic, per què treuen el carrer Sant Crist de la Sang per demanar que plogui? Doncs perquè a Barcelona, històricament, el Sant Crist de la Sang i la Santa Madrona han estat, podríem dir, les icones que més s'han utilitzat a l'hora de demanar pluja. I resulta que quan necessitaven pluja, la gent pujava fins a Montjuïc, a la Santa Madrona de Montjuïc, amb el Sant Crist, doncs, per demanar que plogués. Són com les icones per demanar pluja. Llavors, tenint en compte, com dèiem, que donen pluja per aquest cap de setmana, poca broma, perquè podríem veure una processó per demanar pluja mentre plou.
Ah, sí. Mira,
tant de bo, tant de bo. De moment el que sabem és que ens esperen dos episodis de pluja en les properes hores.
I a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Bon dia. El primer episodi de pluja el tindrem aquesta matinada i pel segon agafeu-vos-hi fort perquè a partir de demà està anunciada una profunda borrasca atlàntica associada a una massa d'aire fred en altura. Què vol dir? Que plourà i que farà fred. De moment no està catalogada, però és molt probable que acabi rebent el nom de Mònica.
Molt bé.
Olma Miralles.
Bona altura.
Olma Miralles.
Ja està.
Bé,
això era el petit apunt meteorològic.
No, i està molt bé que es facin coses com aquestes. De fet, us diré una cosa. La meva família, que és molt creient i, per tant, va molt a missa, fa dues setmanes van organitzar a l'església de Santa Maria de Banyoles també una pregària, una oració perquè plogués. I ha plogut una mica, per tant...
Mm-hmm. No, que sembla que funciona,
això,
sí,
vull dir, no...
Sí. I això, tot això obre un altre calaix, Núria, i és que molts meteoròlegs van als arxius històrics de l'Església a consultar els episodis de sequera que ha tingut Catalunya o altres parts del món històricament, perquè l'Església era l'única que conservava tots aquests arxius i que els apuntava, perquè abans quan plovia, clar, no hi havia estacions meteorològiques i la gent, doncs, podia acudir a la fe, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, quan l'angoixa social era molt, molt, molt forta, es demanava, o sigui, un notari demanava a l'Ajuntament i ho certificava que es fessin pregàries perquè plogués, clar, tot això quedava documentat i certificat, llavors gràcies a aquests documents que conserva l'Església, dia d'avui podem saber que Catalunya ha tingut quatre grans episodis de sequera molt, molt, molt forts. Vull dir que poca broma.
En aquest cas, fixa't, aquesta marató o aquesta pregària intensa perquè plogui des d'aquesta parròquia ha tingut ja un efecte només organitzant-lo, no?
Sí. Jo recordo que a la passada sequera va haver un conseller que va anar a visitar la Moreneta. Va anar a Montserrat.
Perquè a més es veu, avui en parlarem, Joan, no sé jo l'experta, ara direm amb qui en parlarem, però resulta que es fan diferents tipus de pregàries segons el nivell d'intensitat de sequera.
Ah?
Sí. Tot això ens ho explicarà avui a 1:45, el conservador de la Basílica de Santa Maria del Pi, en Jordi Secases, en directe a la caravana.
Fantàstic.
Descobrirem tots
doncs
aquests detalls.
Bé, sí, sí.
A l'hora de sempre, 1:45.
A l'hora de sempre,
sí,
en punt.
Sí, sí, sí.
Hora de dinar.
Núria, anem als consells?
Sí, som-hi, tant, va.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, un dia com avui, consells bàsics per què?
Per viatjar.
Ep,
mira,
bona
tinc
aquesta.
Ganes d'anar de viatge, per tant, m'ho faig venir bé i ja està.
Sí. Planificat.
Consells de vital importància, perquè com bé sabreu, per viatjar i aconseguir desconnectar al màxim de la rutina, cal tenir moltíssimes coses en compte.
Moltes.
Viatjar no és anar a donar una passejada al parc del costat de casa teva, no. S'han de tenir coses en compte.
Mira, a mi em servirà molt pel viatge que estic organitzant per l'agost.
Ah, doncs mira, perfecte. Sí. Mira, i vas molt bé perquè ho fas amb temps, i aquest serà un dels consells. Dèiem que cal tenir moltíssimes coses en compte, coses com conèixer ben bé el destí, saber què portar a la maleta, també molt important, descobrir la cultura, planejar els vols, organitzar el lloc on es dormirà, perquè a vegades en un viatge vas a diferents llocs a dormir,
etcètera.
En fi, per viatjar i gaudir al màxim d'un viatge cal planificació i organització. Mm-hmm. Val? Aquests són els dos pilars fonamentals.
Bàsic, eh?
Per tant, és així de clar, així de directe, per això som-hi amb els consells d'avui, els consells definitius per viatjar.
Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito, a conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito.
Ciudades, pueblos y bares, eh?
Sí, no sé si heu anat mai de viatge sols, vosaltres.
Sols?
Que és que diu, me voy de viaje solito.
Sí, ho faré per primera vegada el proper agost.
Ah, molt.
Saps que és molt reconfortant, això?
Penso que sí. Per mi serà tota una aventura, perquè no ho he fet mai. I vaig una mica...
Mira,
vaig una mica amb por, eh?
No, però les coses importants venen acompanyades de por i patiment.
Epa!
Bona
aquesta.
Això ho va dir Rafa Sanahuja, eh? No, però us dic una cosa. Ja ho podem dir. L'antic productor d'aquest programa,
sí,
i mai oblidat, Andreu González, aquest estiu va fer un interrail sol.
Imagina't.
I això l'ha motivat ara anar a viure a l'altre punt del món sol.
Sí.
Vull dir, jo crec que és una cosa que enganxa molt perquè et coneixes més a tu mateix i... Bé, en fi. Anem als consells, perquè ja pots voler viatjar sol, que si no tens planificació, res sortirà bé. Per tant, consell número 1, ho dèiem fa un moment, planificació. En aquest cas, per organitzar ben bé un viatge i que tot surti rodat, és indispensable planejar-lo amb temps. El temps és or, en aquest cas. I quan us parlo de temps, us parlo, atenció del que direm, d'uns 4 mesos si marxeu del país, és a dir, aneu a un altre lloc que no sigui el vostre país, i d'uns 2 mesos si us quedeu al país. Sembla molt de temps, però aquesta és la clau perquè tot surti bé. Llavors, per si us ho esteu preguntant, en aquesta planificació sí que hi entren molts altres factors, com per exemple, reservar l'hotel, agafar els vols, buscar activitats per fer, per no perdre el temps i aprofitar-lo al màxim.
Uh-huh.
Assegurar-vos que el menjar us agradarà, perquè depèn d'on vagis, potser et trobes que no pots menjar res.
Sí.
Llavors, quantes persones sou? També molt important. No sé, s'han de tenir en compte una sèrie de factors i aquesta planificació perquè tot surti rodat. Per tant, aquest primer consell està claríssim, que cal planificar amb molt de temps la vostra estada perquè tot surti el millor possible. Uh-huh. Joan Trias deia que vol viatjar sol a l'agost.
Sí.
Estem a març, per tant abril, maig, juny, juliol...
Sobre temps.
Tens un mes i ja t'hi has de començar a posar, eh?
No, m'hi poso ja m'hi estic posant.
Vas, surts del país o...?
Sí, i tant.
Ah, doncs ja t'hi pots començar a posar.
Mèxic.
Mira,
5 mesos. Al final Mèxic, perquè estaves dubtant.
Sí, al final Mèxic.
Que xulo, eh? Que xulo. Llavors, consell número 2, no porteu coses innecessàries. És normalíssim que amb l'emoció d'anar de viatge us vulgueu emportar tot l'armari, literalment, a la maleta. Tot i això, heu de ser molt conscients que emportar-se massa roba o accessoris o sabates, el que sigui, és un error perquè, punt número 1, haureu de carregar amb més pes, i això mai és còmode,
uh-huh.
I punt número 2, haureu de pagar excés d'equipatge. Tampoc ens va bé, perquè tot està molt car.
Per tant,
la millor solució i la més pràctica és, en aquest cas, ser pràctics i emportar-se únicament la roba que necessiteu. Per això, també és molt recomanable portar, us diria jo, tons blancs, crus i negres, perquè és que combinen amb tot.
Clar, també és
veritat. I amb aquests colors pots fer diferents looks. Això ja li deixem a la nostra assessora de moda, Inés Ferrés, però,
sí.
Escolta'm, si portes uns pantalons negres, un top blanc i una jaqueta cru,
Que tens un outfit en un moment.
És el meu outfit favorit.
De fet, ahir Inés Farrés ens ho deia.
I el que té més classe, deixa'm dir-te.
Sí, sí, sí.
Amb top guanya molt.
Ahir Inés Farrés ens ho deia a la secció de moda d'aquest programa. Deia que... no sé qui era, no recordo el nom, però una modista deia que amb un vestit negre et podies fer més de 20 vestits diferents.
Oh, i tant. Sí,
sí.
Oh, tant.
Sí. No era Coco Chanel? Coco Chanel és possible?
No. No, no, no. No.
Amb un vestit...
És una frase que em sona, eh?
Bàsic negre, és que pots fer de tot.
De tot.
Pots fer de tot. Llavors, pel que fa al calçat, si us ho esteu preguntant, home, jo us diria, si aneu a un lloc a visitar... Uh-huh. Porteu-vos un parell de bambes i va que xuta. Vull dir, quantes bambes porteu a la setmana? Calculeu-ho així. Canvieu molt de sabates?
No.
Dos, un parell.
Sí,
va,
sí,
per
sí.
Tant, si te'n vas una setmana de viatge, és que amb una m'atreviria a dir-te us val. Llavors, si aneu un destí com Menorca, que sempre ve de gust d'anar a veure la posta de sol amb la persona amb qui vas, porta't una sabateta més de mudar, però no t'excedeixis.
Més de mudar? Per anar a veure una posta de sol?
Sí, és que hi ha restaurants que tens... O sigui, veus directament.
Vale. No és nàutica, Rafa.
Perquè jo pensava...
Sí, unes abarques.
Ah, abarques.
Marroquines.
Tinc abarques, jo.
Clar.
Doncs mira, ja està.
O, no sé, alguns, en el meu cas, que a mi m'agrada, no? Uns talons.
Tinc espardenyes.
També, i et diria una cosa, depèn del lloc on aneu, ja en parlarem ara, segurament us comprareu alguna cosa. Jo, mira, Menorca és el meu destí per excel·lència, i anem cada estiu, i allà em compro aquestes típiques espardenyes menorquines. Per tant, ja sé que porto un calçat menys perquè allà m'ho compraré. Va, és que la vida és fàcil, eh?
Sí.
Consell número 3, va, reviseu la documentació abans de viatjar. Un típic tòpic, eh? I tot i que sembli obvi, cal recordar-ho, per tenir un viatge de 10, cal assegurar-se que teniu tota la documentació disponible. Estem parlant de passaport, DNI, targeta sanitària... I a banda d'això, també us hauríeu d'assegurar que aquests documents no estiguin a punt de caducar pel que pugui passar.
Home.
No ha de passar res, però pot ser que te'n vagis a l'altra punta del món i que per alguna cosa perdis el vol i t'hagis d'estar una setmana més.
Sí.
Imagina't
aquestes
que et caduca.
Aquestes coses s'han de mirar. S'han de mirar.
Has d'anar, sí.
Després, tots són problemes.
Amb distància, sisplau. Sí. I a més, us donaré un consell extra pel que fa a la documentació. Compteu, si podeu, amb una còpia digital o física dels documents més importants.
Val?
Perquè si passés alguna cosa, si us el robessin per mala sort o el perdéssiu, que pot passar...
Compte amb això.
Ostres, doncs sempre tindreu una solució a mà.
Explica-li al González, també, això.
Sí, l'Andreu. Ai, sí. Espero que no hagi perdut rella.
El seu DNI.
Sí. Vaig estar a punt de fer-me una fotocòpia jo i portar-la a la cartera, perquè déu-n'hi-do. Llavors, penúltim consell número 4, doneu importància a la salut. M'explico, tot i que sigui habitual pensar que ningú es posa malalt quan se'n va de viatge... Cal donar importància perquè pot passar.
Home, clar. I tant, què pot passar?
I si passa...
I si passa és...
Passa malament, eh?
Molt.
A mi ha passat.
Sí, no?
Sí.
I t'esperaves que... Potser et pensaves que mai et passaria i t'ha passat.
Va ser a Espanya, però va ser un cacau.
Bueno, jo vaig haver d'acompanyar amb una amiga en un viatge a un hospital italià.
Ah.
Imagina. Era un caos, allò, eh?
Home,
mira, per això és molt important el que us diré ara, que és recomanable comprar un seguro mèdic,
sí.
Especialment si aneu a l'altra punta del món, per estar tranquils i tranquil·les pel que pugui passar. Jo ja sé que no és habitual posar-se malalt de viatge, perquè al final, bé, no sé quins viatges feu vosaltres, però tampoc són molts de dies, i en principi, si no et sols posar malalt durant l'any, ja és que és tenir mala sort.
Sí.
Però escolta'm, per estar més tranquils i tranquil·les és sempre una solució. També us dic, si no us poseu malalts, val, haureu perdut una miqueta de diners, però escolta'm, haureu guanyat en tranquil·litat.
Home,
la tranquil·litat tota la no està pagada.
Tota la raó.
Sí, sí.
I llavors anem a l'últim consell número 5, molt important, cuideu els diners.
Bàsic.
Clar, tot i que sigui normal sentir emoció quan un va de viatge i sentir que ho vols comprar tot i menjar-s'ho tot, doncs cal recordar que excedir-se mai és una solució. Per tant, aquest consell és una mica el que us diré ara. No compreu objectes que no necessiteu i, sobretot, no compreu objectes que siguin difícils d'empaquetar o que es puguin que durarà la tornada.
Aquest és un bon consell a la vida. No compreu coses que no necessiteu.
Exacte. Mira, jo aquest estiu passat vaig estar a Marrakeix, i a Marrakeix tenen les típiques tassetes, tenen objectes de decoració xulíssims. Però tu saps que depèn de quines coses no et pots emportar, perquè pot ser que obris la maleta i estigui tot trencat. Llavors hauràs perdut diners. D'altra banda, també és molt aconsellable no guardar tots els diners en efectiu en un mateix lloc, perquè, clar, en el cas que els perdeu, us quedareu sense viatge. Sense diners no hi ha viatge.
Un calcetí.
Sí. Per tant, no, la millor opció és guardar diners en diferents llocs i tenir una gran part d'aquests al banc, no?, pel que pugui passar. Cuideu els diners per gaudir al màxim del viatge. 2+2=4.
És així. Anem a la fórmula?
Sí, avui la fórmula és planificació més revisió de la documentació, més importància al benestar, més diners, menys coses innecessàries, igual un viatge de 10.
Gràcies, Núria.
We'll be right back.
No, no, no. Això ha estat jo?
No.
Que li he parat el José com he pogut.
No.
La ràdio és viva. A mi hi ha coses que m'agraden molt i una de les coses que m'agrada de la ràdio és que la ràdio sigui viva i que quan cal fer coses així. No.
Però, Joan, per als que estàvem en altres històries, què ha passat?
No, que... tenim molt... amb el José, amb una mirada, ens entrem molt.
Bueno, això li passa a molta gent.
Tenim exacte.
Ui.
Tenim pautats molt els tempos de quan anem a publicitat, etcètera,
sí,
etcètera.
Sí, sí.
Tocava just anar a publicitat i just sortia Félix Bolaños.
Ah, i tu li has dit no. I jo, clar, no me tires la publicitat.
He aixecat la mà i he fet no. I el pobre José ha parat com, com ha pogut per punxar Félix Bolaños.
José.
Sí.
Bé. No, però és divertit. És dir, aquestes coses està bé que passin.
Coses passen. Escolta, Núria, em deixes afegir un consell extra més?
Sí, home.
Abans d'anar de viatge... aneu a comprar Caprabo.
Molt bé.
I tant, perquè, escolteu, no només hi ha productes d'alimentació, també hi ha productes de neteja, per exemple,
sí.
Que us poden anar molt bé per posar a la maleta una... Home, és veritat, no?
Sí.
I, de fet, a la cistella Caprabo que regalem tenim productes de neteja. Mira, et dic els que... el que
segur
porto...
que venen... Mira, és d'aquells supermercats, n'estic segur, que venen els putets aquells...
Els petitons.
Sí.
Per anar a l'avió.
Confirmo.
Veus?
Confirmo.
És així.
La Núria Ros confirma que hi ha coses petites al Caprabo.
Espàrrecs curts.
Crema corporal, argan, bel, sabó de mans, és el que tenim. Ui.
Perdoneu.
Jo tossiré. Així ja acabem de fer la... Bueno, la...
Sisplau.
La màgia...
Perdoneu, eh?
T'ha fet gràcia la del nu-nu-nu, doncs pues ara has tingut aquí una... no sé quina barreja ha estat. Silenci, rialla, estossegada...
No,
tot,
hem entrat al supermercat de les coses petites, però n'hi ha de tot.
Sí.
N'hi ha de tot, n'hi ha de tot.
També.
N'hi ha de tot en gran, n'hi ha... Sí. Mocadors? Ah, però...
Clar.
Kleenex. Tipo Kleenex, vale. No, pensava que ja eren fulars.
Mocadors de paper.
Si ja fan
segur que també n'hi ha.
Si ja fan el pas cap a la moda, que es prepari a Mancio Ortega, escolta'm, perquè està fotut.
Escolta'm, perquè jo ja ho vaig dir un dia, quan se celebra Sant Valentí i dates marcades al calendari, bé, Sant Valentí no, Sant Jordi... hi han cosetes.
Sí.
Accessoris, cosetes.
Hi ha cosetes. És veritat, hi ha cosetes. Tens raó. Caprabo, amics oients, Caprabo a casa. Podeu fer la compra també des de casa tranquil·líssimament.
Sí.
Amb l'ordinador o amb el mòbil aneu triant entre els productes fantàstics i, sobretot, molt bé de preu, que tenen a
tenim la targeta Caprabo.
Està la targeta Caprabo, la targeta que us fidelitza i que us dona...
Ja aniràs a comprar.
Estalvi personalitzat.
Tindràs tants punts que et donaran a tu un Caprabo.
Exacte, diran, mira, tome usted possessió, senyor notari.
Les
fe,
claus.
Aquí té les claus del Caprabo, perquè la seva targeta ja s'ha passat el joc. Què?
Hi ha guixetes a Caprabo, ho saps?
Ah, sí, hi ha guixetes.
A la illa
hi ha guixetes. Jo deixo de vegades coses allà.
Jo també. A mi, que ja em coneixen, diuen, Núria, bona tarda.
A vegades vas deixar un fill, i que el deixo aquí una estona.
A la guixeta.
No, és broma.
Ja.
Els emporto darrere.
El teu fill el lligaria amb la... Saps lo dels carros?
Mira, et dic una cosa. El meu fill ara, ahir... Amb lo dels carros?
No.
Què és lo dels carros? No. El meu fill ahir es va provar un atuendo per un event que tenim properament.
Sí. Estem parlant molt bé últimament,
quan me'l vaig...
El seguro, l'atuendo... Tot perfecte.
És que el seguro...
Com seria? Outfit? Un outfit que encara és pitjor perquè vas a l'anglès. Bueno, que es va posar tot guapetón i jo me'l mirava
tot
i dic...
Tot guapetón.
I dic... Però com es posa? En quin moment... O sigui, ara no podria...
En quin moment tu has...
En quin moment aquest noi era un nen i s'ha passat a ser... Un home, és que jo estava
així,
flipant.
Perquè la vida...
És així.
Estava flipant.
Perquè ja ha fet el canvi de... No,
però està
en el moment
dibuixos animats o Shaggy de Scooby-Doo.
Això, aquest moment.
De tant
en tant.
Diu, oye, papá...
Parla com Boba Fett.
Però ell riu. Suprem bé. No està traumatitzat. Ara, aquest és...
El zoològic.
Sí.
Bueno, escolteu, Caprabo, bona idea abans dels viatges, coses petites i les necessiteu per posar a la maleta. I cada setmana ens regala una cistella. Ja sabeu que tenim aquí tots els productes preparats per una alimentació més sana i equilibrada,
sempre
saludable, menjar sa.
Escolta, aquí hi va, la cistella,
va, ara. El cigró cuit, l'arròs integral, els espirals vegetals, la tonyina en oli d'oliva, després tenim el mix de fruita seca crua, que va molt bé per... per això, per un... entre hores, no? Per picar entre hores, l'Oli Siurana, que ja sabem que és dels articles més buscats per tothom, també per la gent que entra al supermercat a robar.
T'estàs esperant a l'estrella de la cistella, no?
Sí, l'he deixat pel final.
Clar.
Això sempre remarca molt, que és l'espàrrec gruixut.
L'espàrrec gruixut és
l'espàrrec gruixut marca...
Cal fer un homenatge. L'espàrrec canxo de huesos, a partir d'ara.
L'espàrrec croissant, l'espàrrec gruixut, en fi.
L'espàrrec Xavi Pastor.
L'espàrrec Xavi Pastor.
Per Rocky Balboa, al seu costat no res. Qui és Rocky Balboa?
En tot cas seria Draco. Com era? Drago, no? Ivan Drago. Ivan Drago.
Sí.
Draco és de Harry Potter. Un crossover aquí també estrany. Escolteu, que tenim una cistella per regalar i serà demà, eh? Cada dia us fem una pregunta i avui, mira, avui estava mirant coses que van passar tal dia com avui.
Una mica de valors, eh? Ells fem una pregunta...
Ja, no sé... crec que és la segona vegada que m'ho dius. M'estic preocupant.
Imagina't.
Bueno, tal dia com avui, de 1936...